Celcano. Ha estat professor de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va ser tutor acadèmic dels Estudis d'Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya, professor associat del Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, autor de molts assajos i articles en revistes científiques i diaris generalistes. És membre de diferents grups de recerca i participa en molts congressos, a més de és un actiu conferenciant, com molt bé sabem nosaltres, i professor de seminaris i cursets. Els seus temes són la sostenibilitat, la interculturalitat, la reflexió ètica i la filosofia sobre la tecnociència, les implicacions ètiques i polítiques socials i culturals de les biotecnologies, el consumisme i els límits culturals i polítics de la sostenibilitat, l'ètica ecològica i les relacions entre la tecnociència, la política, l'ètica i l'economia. Tot plegat, una bona sopa de lletres. Gràcies, Marcel, per ser amb nosaltres.
I la tecnologia. Bé, moltes gràcies una vegada més per convidar-me aquí, on ja fa un temps que vaig venint i ja em sento com a casa. Moltes gràcies. I avui anem a comentar, a parlar, els vull exposar una xerrada sobre la intel·ligència artificial, però què vol ser, com veurem al final, més aviat una reflexió sobre nosaltres mateixos, val? És a dir, a partir d'aquest concepte d'intel·ligència artificial. Passaré algun petit vídeo, com ara aquest següent d'aquí, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint ho associem amb robots, val? Amb la robòtica, i aquest article del País, que va acompanyat d'un vídeo molt curtet però molt interessant sobre això que s'anomena, ui, que he fet, ja he fet alguna cosa aquí, la quarta revolució industrial, val? Està subtitulat al castellà i crec que val la pena veure-ho per entrar en matèria, val? A veure si es connecta, si no es connecta tampoc passa res perquè podem prescindir del vídeo, però si ho podem fer millor. Ara falta que... Vale, a veure si puc accedir. Ja està? Aquí està passant alguna cosa estranya.
Yes, we are.
Vale. Ara sí. Vaig a fer pantalla completa. Això sembla una discoteca. No em deixa fer pantalla completa. La tecnologia ja ho té això. Igualment es veu el que posa, els subtítols, es veuen bé? Ho deixarem així per no...
This year's theme for the annual meeting in Davos focuses on what role technology will have in completely reshaping and reimagining the world. Building on the change of the third industrial revolution, or the digital revolution, this fourth revolution will be unlike anything the world has seen, according to WEF founder Klaus Schwab. Instead of evolution at a linear pace, think exponential. With the advent of robotics, artificial intelligence, nanotechnology, and quantum computing, this revolution has the potential to raise global income levels and improve quality of life. But there are risks. It could also bring in great inequality, low productivity, and higher unemployment because of automated technology. In fact, WEF warns that it isn't clear which way the world will go, and that greater inequality is the biggest risk. These are just some of the issues that will be raised at Davos as they try to find a path to the better outcomes. Phil Hahn, CNBC.
Va, ja veieu que és ben curt. Però resumeix bastant algunes idees. Després de la tercera revolució industrial, que és la informàtica, les comunicacions, la quarta, la de la revolució de la intel·ligència artificial. La suma combinada de diferents tecnologies genera aquesta quarta revolució industrial i, com bé diu el reportatge, els efectes són bastant poc predictibles, perquè és una revolució que no serà lineal sinó que creixerà en sentit exponencial, és a dir que els efectes no són previsibles i són no hi ha sumatoris, sinó que són sistèmics. Poden arribar a molts àmbits, fins i tot que no ens esperem. I també una altra cosa interessant que diu és que el potencial d'aquesta tecnociència ens pot portar cap a viure millor o cap a viure bastant pitjor. Aleshores, juntament amb aquesta incertesa, també està el factor humà, és a dir, la responsabilitat que tenim en l'aplicació d'aquesta tecnologia. De tal manera que el que apunta el reportatge és que potser acabi generant més desigualtat, però fins i tot podríem dir el contrari. Aquesta tecnologia, potser ben utilitzada, podria reduir la desigualtat. Per tant, hi ha un element de responsabilitat com en tota tecnologia. Deia Melvin Kranzberg que la tecnologia no és mala ni bona, però no és neutral. Per tant, aquesta idea retinguem-la. No? Val, alguns aclariments concrets. Cyborg, ja ho saben, perquè em consta que hem parlat de posthumanisme, és aquesta paraula que junta cibernètic organisme en anglès, no? I és una criatura composada o que, diguem-ho d'alguna manera, es composa a si mateixa orgànicament amb peces mecàniques o amb afegit d'altres peces tecnològiques, val? Perquè ens fem una idea, un cíborg podria ser un pirata que té un garfi a la mà i una cama de fusta, val? És a dir, suplir les carències corporals amb elements mecànics que poden ser molt simples o poden ser molt sofisticats, com veurem a través de l'inserció de microxips en el cervell, no? En canvi, un robot té una altra etimologia molt interessant, ve del txec i significa, originàriament era el nom que rebien uns treballadors llogats a l'imperi austrohongarès, llogats per quatre xavos, és a dir, gairebé assimilables als esclaus. De fet, robot en txec significa servitud, treball forçat o fins i tot esclau. Això també ens dona una pista interessant, si és que creem robots perquè potser volen crear esclaus, primera idea important. És a dir, ens que treballin sense demanar convenis col·lectius, increments de salaris, sense que demanin millors qualitats, una millor qualitat de vida, etc, etc. Bé, aquesta paraula va néixer al teatre, justament, no? En l'obra teatral de... això, tenim un problema aquí, a veure, perquè es menja una part. Per tant, si així es veu bé, ho deixarem així. Aquest terme el va utilitzar aquest autor, el Karel Čapek, val? En una obra de teatre el 1920, val? Que es va interpretar per mi com el 21, i que es deia Robots Universals de Rossum, i va utilitzar per primera vegada la paraula robot associada a una criatura creada artificialment. Fixeu-vos si ve de lluny aquesta paraula. Aleshores, en aquesta obra de teatre es reflexa la història en el que aquesta empresa genera robots i tota una sèrie de problemàtiques en les que no entraré per no fer spoilers. Val? Bé, aleshores aquí tenim un petit problema. Val. Humanoide seria doncs un robot que té unes característiques físiques però que no deixa de ser un robot. En canvi, un cyborg, com he dit, és una barreja, no? Que també se l'anomenaria un ésser biònic. I aquí teniu dues sèries famoses, val? Que suposo que recordareu, La dona biònica i l'home, que no recordo com es deia en castellà, però a TV3 van passar La dona biònica, i l'altra és més antiga, crec, però bueno, ve a ser el mateix però en versió masculina, no? En anglès és significatiu el títol perquè i en francès la van anomenar l'home que valia 6 milions de dòlars. Clar, el cost és important de lo que val aquest home, perquè clar, és biònic i per tant s'ha aplicat una tecnologia. Bé, com us deia abans, el cyborg és això, és des del més simple, val? Fins a qüestions molt interessants, perquè aquestes persones que, com sabeu, tenen aquestes pròtesis, no se'ls hi permet participar als Jocs Olímpics perquè superen la velocitat dels humans sense pròtesi, per tant ja és una qüestió de millora, fins al ben conegut Neil Arbinson, que és el primer cíborg oficialment reconegut per un govern, té un document d'identitat britànic que li permet anar pels aeroports portant aquest xip i aquest aparell implantat al cap. Aquesta persona, aquest és un xicot que és mig català, mig irlandès, barreja que déu-n'hi-do, I aleshores té un problema que és no percep els colors, té acromatòpsia. I aleshores va idear el Eye Borg, l'ojo Borg, per precisament a través de les vibracions que emeten els diferents colors, ell les capta com a sons. I aleshores, a més, ell es va dedicar a l'art, és artista i va fer la carrera d'arts gràfiques sense percebre el color, i quan va poder instal·lar-se aquest aparell va començar a crear tota una sèrie d'obres d'art molt interessants. Val? Bé, és un cyborg, el seu carnet d'identitat britànic ho posa, i això l'estalvia doncs, passar pels aeroports havent de treure's aquesta cosa que no pot treure's. Val. Tot això, a tot això què hi ha de la intel·ligència artificial? Aquí els he posat una mostra d'elements de ciència-ficció. La ciència-ficció no és només un gènere literari suposadament menor, cosa que no estic en absolut d'acord, sinó que algunes obres, no totes, evidentment, s'escriuen moltes coses bastant intranscendents, però algunes obres de ciència-ficció són molt potents i molt profundes. No? I en elles la ciència-ficció és pròpia del nostre món contemporani, és a dir, la ciència-ficció neix quan neix la tecnociència, com el relat que nosaltres mateixos ens fem de les nostres pors i esperances. Val? Per això és molt interessant. I aquí he posat dues novel·les i dues pel·lícules. Les dues novel·les són el iRobot de Isaac Asimov, molt important, Jo Robot. S'han fet moltes pel·lícules que no tenen massa a veure amb la novel·la original, que els recomano llegir, perquè es tracta de veure què passa quan ens trobem en criatures que són capaces de pensar en elles mateixes. I el que fa Asimov és una reflexió sobre aquesta trobada. Val? Per altra banda, he posat a la part dreta Blade Runner, que segurament coneixen la pel·lícula, de Ridley Scott. Ridley Scott, no? Sí, sí. No és Ridley Scott? Sí, oi? És que ara tinc un buit de memòria i ara m'estic confonent. Si és Kubrick, no, és Ridley Scott. Vale. Que està inspirada en la novel·la que veuen més a baix, que es diu, el títol original és Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Vale? La novel·la i la pel·lícula es poden veure com a dues obres independents. És a dir, el Scott va fer una obra que es pot veure, que té sentit en ella mateixa, a part de la novel·la, només està inspirada. Però les dues aporten coses molt interessants perquè, com veurem després, ens parlen també d'aquestes criatures que hem creat i que han acabat desenvolupant sensibilitat i intel·ligència i autoconsciència. Per tant, sotmetre ja abans una cosa. Una criatura suposadament sensible, autoconscient i, per tant, dotada dels seus propis interessos a ser un robot, és a dir, un esclau, això ens ha de generar forçadament problemes ètics. Val? I al mig, una pel·lícula molt recent, molt recent, que es diu Ex Machina, que les convido a veure perquè entra en la complexitat d'aquesta criatura robòtica i la seva supervivència en el món dels humans. Val? Però no diré res més fins aquí. Bé, la intel·ligència artificial ara ja ha donat un pas. Recorden el Deep Blue, aquell ordinador que va batre a Kasparov? S'ha quedat ja curt amb aquesta màquina, amb aquesta nova màquina, que és capaç de guanyar el Go. Val? No llegirem tot aquest fragment de literatura que tinc aquí portat, però el Go és un joc que contempla unes possibilitats gairebé infinites de combinacions enfront dels escacs. I per tant han dissenyat una màquina, AlphaGo, val? Que es diu, que és capaç d'aprendre. És a dir, observant, primer va observar jugadors humans jugant al Go, després a partir d'aquesta observació va començar a jugar amb ella mateixa i després ja va ser capaç de jugar i guanyar als humans. És a dir, va ser capaç d'aprendre, és a dir, establir una... no hi ha un coneixement sumatori de la memòria, com el Deep Blue, de retenir totes les jugades possibles, sinó que generava a partir d'elements que no estaven predisposats, que no eren previsibles. Val? Per tant, estem parlant d'una màquina ja amb un gran interès, perquè, com diu aquí, és un servei que aprèn i que es retroalimenta i que a partir del que aprèn continua la seva progressió d'aprenentatge. Però clar, es limita només a aquest joc. no li podem fer fer res més, no? Va. Tres tipus d'intel·ligència artificial podríem distingir. Primer, el que s'anomena intel·ligència artificial estreta, la ANI, això ja existeix. Els cotxes intel·ligents, val? Que cada vegada n'hi ha més i cada vegada n'hi haurà més, són això, és a dir, són dispositius complexes però que fan funcions especialitzades que ens permeten doncs, deixar-nos, relaxar-nos en segons quines funcions, com per exemple a l'hora d'aparcar, no? Que ens ajuda a aparcar, tenen càmeres per tot arreu, sensors per tot arreu i fins i tot és previsible i s'està experimentant en cotxes que puguem posar el pilot automàtic i que ells mateixos aniran fent. Però clar, això és el primer nivell de la intel·ligència artificial. El segon és la intel·ligència artificial general. Aquesta encara no s'ha aconseguit, però estan en procés de recerca. És possible que ens puguem començar a acostar, que és una intel·ligència equiparable a la humana, val? En molts aspectes. I ja la que és pura ciència-ficció, però atenció amb el que és ciència-ficció, i si no recordeu-vos de l'amic Verne, és la superintel·ligència artificial. És a dir, una intel·ligència que desborda la intel·ligència humana perquè seria com una mena de suma de totes les intel·ligències possibles. Imagineu-vos que aquí som la població de la Terra, tot el potencial de tots els nostres cervells reunits recollit en una màquina que recolliria totes les nostres capacitats i les multiplicaria per molt a l'interactuar. Això seria una superintel·ligència. Val, aquests serien els tres tipus. Bé, com a mostres d'aquesta possibilitat tindríem com aquesta connexió de la intel·ligència artificial a la llarga també es pot anar introduint en els serveis humans. Aquí tenim com un servei ja s'ha connectat a l'any 2006, va sortir a la revista Nature aquesta persona, Matt Nagel, que va ser connectat a través d'un llarg aprenentatge en una zona del cervell, se li va implantar un microxip. Com veuen aquí a la pantalla, a la dreta, l'operació era bastant senzilla en comparació al que vindrà després. Es tractava de que a través d'un entrenament en una determinada zona del cervell que controla determinats estímuls, es concentrés a moure el cursor de la pantalla, com si fos un ratolí. Però no un ratolí que tingui a la mà, sinó un ratolí que tingui insertat al cervell. I ho va aconseguir. Això es va aconseguir. Aquesta persona movia el ratolí per una pantalla amb el pensament. Però bé, això va més enllà. Val? El braç robòtic d'aquesta persona, tetraplègica, es va fer al mateix principi i es va connectar un xip, microxip semblant, però en lloc d'estar connectat a una pantalla, estava connectat a un braç que li servia de braç extern. És a dir, aquesta persona podia veure, podia alimentar-se i podia manipular un ordinador a través del pensament mitjançant un braç extern, exterior al seu cos. El tercer, això és del mes de gener, aquest mateix sistema d'implants de microxips ha aconseguit que ja pugui moure el seu propi braç a través de la instal·lació d'un arnès extern. I això sí que estaria bé poder-ho veure perquè també és un petit... si podem, si no, no passarà res. Vale. Un petit reportatge del 324 o del Telenotícies que veurem si ens deixen sense publicitat i si no haurem de treure el volum. A veure si ens deixen. Però és molt interessant veure com funciona. No esperarem massa temps i si segueix pensant el deixarem estar. Ja us ho explico jo. Vale, ho deixem estar. Hem de fer altres coses. Com funciona? Doncs el sistema és el mateix, hi ha un implant al cervell, val? En una zona que permet, a través d'un entrenament, que costa bastant de fer, però que es pot arribar a fer, la instal·lació d'un arnès que va connectat a un ordinador i el pensament fa que, a través d'un entrenament, aquesta persona que no podia moure els seus braços, l'arnès li permeti ser controlat a través del pensament mitjançant l'ordinador, agafar una ampolla i omplir un got d'aigua. És a dir, el moviment ja està incorporat. Següent pas, quan aquest arnès deixi de ser extern al braç i ja sigui incorporat al propi sistema nerviós de l'individu. Per tant, anem presentant coses que són altíssimament interessants per millorar la vida de moltes persones. Val? Recordeu, la tecnologia té sempre dues cares. Això mateix passa amb la visió. El 2002 es van començar a experimentar les primeres ulleres de visió per persones amb molta disminució visual i progressivament es van perfeccionant. Aquí teniu un personatge de Star Trek, val? Que té un visor artificial que, veient els que s'estan començant a implantar, és més primitiu que els moderns que tenim ara. No? Bé. Per tant, les aplicacions terapèutiques a la tecnologia ens generen possibilitats enormes. Val? Hi ha un enginyer que es diu Kevin Warwick que ens diu això. Val? Muchas son las interfaces del cerebro humano con el ordenador que se utilizan con fines terapéuticos. Para vencer un problema médico-neurológico, un ejemplo son los electrodos de estimulación cerebral profunda que se utilizan para vencer los efectos de la enfermedad del Parkinson, també en recerca. S'està aconseguint, a poc, a través de recerques, doncs, utilitzar determinats implants en el cervell per controlar els efectes de la malaltia, els efectes només de moment. Però aquest mateix, i aquí ve l'ambigüitat, Kevin Warwick se l'anomena també el capità cíborg. Val? Està investigant a la creació del que s'anomenarien cervells biològics. En què consisteixen aquests serveis biològics? Doncs bàsicament en l'utilització de neurones reals, vives, d'animals, en aquest cas de ratolí, val? Neurones que per tant que tenen ja la seva capacitat d'aprendre a través dels impulsos elèctrics, connectar-les a un microxip, a una placa, en la que a través d'elèctrodes aquest aprenentatge de les neurones permeti guiar, i de moment només s'ha, com veuran, s'ha constituït un petit estri, però que ja comença a aprendre, és a dir, un cervell artificial, val? Molt rudimentari. Què és això que veiem aquí? Val? A la dreta tenim allà les petites neurones connectades, el punt negre és el microxip, val? I s'instal·la amb aquest aparell, s'instal·la aquest cervell artificial i de moment l'únic que fa és no donar-se cops contra les parets. Ha après a través de sensors i impulsos elèctrics a arribar a detectar on hi ha una paret i girar cua, i això es pot aconseguir amb altres sistemes, però l'important és que aquest l'ha aconseguit a través del creuament de cèl·lules de neurones reals amb una superfície artificial, i és un pas molt important. Però clar, fixeu-vos, aquesta és una moneda d'un centau i això és el microxip que té implantat. Val? El que passa és que l'altra cara la tenim també en el mateix Warwick. No? I ara sí que m'interessa veure aquest vídeo perquè vegin una mica el pensament que hi ha per darrere de personatges com el Captain Cyborg.
But let's assume that...
Està parlant de... Què passaria, això no es veu, per tant ho deixarem sense pantalla completa. Què passa, s'imagina, si arribem a un món on hem desenvolupat al màxim les possibilitats de la intel·ligència artificial i ens trobem o bé amb robots o bé amb cyborgs, és a dir, la barreja dels dos, amb unes capacitats molt més superiors que les humanes de qualsevol de nosaltres. Clar, i ell ens diu això, val?
But let's assume that there are humans that are against intelligent machines being given more decisions, of which there are some, and that there are certainly some humans that are against having implants, that are against becoming a cyborg and having extra abilities. It's difficult to see much of a positive future existence for them, that clearly the world is going to be dominated either by intelligent machines or cyborgs, or a combination, that's where the future's going. So the future for an ordinary everyday human, I guess there'll be some sort of subspecies, just like we have cows now, so we'll have humans in the future. There'll be other creatures, other species, cyborgs, intelligent machines, that are the dominant life forms on Earth. And as a cyborg, if a human came to see me and it starts making silly noises, a bit like a cow does now, if a cow comes to me and says, moo, 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 I'm not going to say, yeah, that's a great idea, I'm going to do what you tell me. So it will be with a human. They'll come in and start making these silly noises that we call speech and human language and so on, and these trivial noises, I'm not going to do those silly things, why should I? This creature is absolutely stupid in comparison to me.
Bueno, han pogut veure una mica el pensament que hi ha per darrere. primera la simplificació de dir que el llenguatge humà és una cosa absurda i simplista, val? Primera cosa important. Però per darrere d'això estan sempre les dues cares. Aquí ens està dient que ens està pintant un paradigma en el que o ens transformem tots en cyborgs o estem condemnats a desaparèixer. Poc més que això, val? Bé, la mateixa persona que està experimentant en coses molt interessants respecte a l'Alzheimer o determinades o aquests mateixos serveis artificials. És a dir, o ens convertim en cyborgs avalançats voluntàriament o aquestes suposades criatures superiors ens acabaran exterminant. Val? Bé, és capaç de dir frases com aquestes, no? Nuestro cuerpo ya es solo un estorbo para nuestro cerebro. És a dir, seria com que l'ideal seria traspassar el cervell a una entitat capaç d'autoreproduir-se eternament. Val? Val, què és el que ens plantegen aquests posicionaments? Una primera cosa important, sembla, ens ho plantegen, com ho feia Warwick, com una cosa inevitable. És a dir, o fem això o desapareixerem. I aquí hauríem de començar a dubtar. Què vol dir aquesta inevitabilitat? Realment és inevitable? O sembla ser que ens volen fer creure que és inevitable? Fins a quin punt hi ha aquesta inevitabilitat? Clar, si és inevitable, vol dir una cosa molt important, que és que el desenvolupament tecnològic no depèn dels humans. Si és evitable, o controlable, o dominable, vol dir que tenim alguna cosa a dir en el desenvolupament de la tecnologia. Clar, la resposta no és, té conseqüències importants a nivell ètic i polític si diem una cosa o l'altra. O som merament els peleles d'una evolució tecnològica que no compta amb nosaltres, quan en realitat són nosaltres mateixos que estem generant aquesta mateixa tecnologia. I aquí hi ha una contradicció. Val? Bé, diu Warwick, el destino humano está escrito. Val? Però clar, això és una qüestió cultural. Nosaltres ens ho creiem així. Aquest quadre del 1872 ja ho expressa. Es diu American Progress, el progreso americano, i és una figura que al centre del quadre va avançant des de la llum fins a la foscor. Què és la foscor? A les bèsties salvatges, als indis americans, la natura salvatge. Què és la llum? La indústria, la tecnologia, la colonització dels territoris suposadament salvatges. Això és el progrés, segons entès al segle XIX. I què porta a la mà? Què porta a la mà? El cable del telègraf. Atenció, la tecnologia punta d'aquell moment. Però això és una idea cultural. Bastant criticable, per cert. No? Per tant, si ens preguntem per la intel·ligència vinculat a això, hauríem de començar a preguntar-nos per altres coses. Quina influència té també la cultura respecte al que nosaltres entenem per intel·ligència? Perquè això serà una qüestió crucial a l'hora de que definim quin tipus d'intel·ligència hem de posar sobre la taula. Per tant, una altra qüestió important a veure és que no hi ha una única definició d'intel·ligència. No és una definició unívoca. I potser, ja avanço una cosa, també quan parlem d'intel·ligència artificial tant com la descriu Warwick, el que en realitat estem fent és veure una visió determinada que sorgeix de una visió cultural pròpia, que és la nostra, de què és la intel·ligència. Per tant, analitzem una mica aquesta qüestió. Algunes definicions. No? L'Associació Americana de Psicologia ens diu: els individus difereixen els uns dels altres en l'habilitat de comprendre idees complexes, adaptar-se eficaçment a l'entorn, d'aprendre de l'experiència, de trobar-se diverses formes de raonar, de superar obstacles mitjançant la reflexió, malgrat que aquestes diferències individuals poden ser substancials, mai no són completament conscients. I diu, les característiques intel·lectuals d'una persona varien en diferents ocasions, en diferents dominis i jutjaran en diferents criteris. El concepte d'intel·ligència és una tentativa d'aclarir i organitzar aquest conjunt complex de fenòmens. Primera idea important, la intel·ligència està composada per una multitud de fenòmens diversos que conflueixen en dir que això és un comportament intel·ligent. Però aquest comportament intel·ligent no deriva només d'una única premissa, com veurem. Una altra definició d'una entitat diferent diu: la intel·ligència és una capacitat molt general que, entre altres coses, implica l'habilitat de raonar, Plantejar, resoldre problemes, pensar de manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre ràpidament i aprendre de l'experiència. No és un mer aprenentatge dels llibres, ni una habilitat estrictament acadèmica, ni un talent per a superar proves. Més aviat, el concepte es refereix a la capacitat de comprendre el nostre entorn. Un altre element important, la intel·ligència té una utilitat pràctica a la nostra evolució i, per tant, com millor comprenem l'entorn, més respostes positives en clau de supervivència podem donar. Per tant, l'experiència, l'experiencialitat també és un concepte important. Si associem això també a la intel·ligència artificial, de quina manera podríem fer que una criatura tingués experiències, val? Això ja ho veurem després. A més, hi ha diferents conceptes. Es parla d'intel·ligències múltiples, conceptual, genètica, funcional i intel·ligència emocional, per exemple, no? Clar, com podem tenir una màquina que tingui intel·ligència emocional? Si això és possible, aleshores potser sí que estem parlant realment d'una intel·ligència artificial, però si merament és una màquina de calcular, sí, serà intel·ligent per fer un tipus d'operació, però li faltaria una bona part que seria això de intel·ligència emocional. I a més d'això tenim les intel·ligències múltiples del professor Gardner. Intel·ligències múltiples vol dir que cada un de nosaltres predomina en cada un de nosaltres, millor dit, un tipus d'intel·ligència, i són aquestes. Una és la visual espacial, l'altra és la musical, l'altra és la corporal, la que ens permet fer esport de manera excel·lent, l'altra és la interpersonal, com ens relacionem entre nosaltres, l'altra és lingüístico-verbal, la capacitat de raonar a través del llenguatge i de parlar, la lògica matemàtica, és a dir, la capacitat de crear constructes abstractes matemàtics, la naturalista, és a dir, la sensibilitat enfront de la relació amb la natura, i la intrapersonal, és a dir, aquella que ens permet establir un equilibri intern en nosaltres mateixos. I de vegades tenim una combinació de totes elles en diferents graus. Per tant, com veieu, la intel·ligència és un concepte complex que a més està lligat a l'evolució de l'espècie. Per tant, de què parlem, doncs, quan parlem d'intel·ligència artificial? Primera cosa que caldria aclarir. Si sabem que la intel·ligència és un sistema complex multifactorial, si parlem d'intel·ligència artificial pròpiament dita, hauríem de pensar en un ésser que contingués totes aquestes possibilitats. I això sí que ja queda una miqueta més lluny, però no ho descartem. És millor tenir conceptes sobre coses que potser no passaran mai que no tenir-los, perquè si se'ns presenten de cop, que no ens agafin, per dir-ho com ja sabeu, va? Aquella expressió catalana. La podríem definir, segons aquest autor, McCarthy, intel·ligència artificial, fer que una màquina es comporti d'una manera que seria considerada intel·ligent en un humà. La primera definició una mica ambigua, però anem a veure, i és interessant perquè veient l'evolució de la intel·ligència artificial ens podrem acostar a què és la intel·ligència artificial. El 1937 aquest eminent matemàtic, lògic i fins i tot físic, Alan Turing, sona? Alan Turing, bueno, una peça clau per guanyar la guerra als alemanys, la Segona Guerra Mundial, perquè va ser gràcies a ell que es va desxifrar la màquina Enigma, que encriptava els missatges del Tercer Reich, que va acabar fatal perquè van descobrir algú que era homosexual i va acabar suïcidant-se, i clar, al cap dels anys l'Anglaterra, la reina, li va donar una condecoració que, bueno, sí, després de muerto, pues, però bueno. Va introduir el 1937 un article en què millora de manera exponencial totes les ciències de la computació. També és un dels pares de la informàtica tal com la coneixem. I crea aquesta màquina de Turing, que és un model matemàtic abstracte que serà, com deia, el precursor de la informàtica contemporània. Val? Bé, més endavant, a l'any 43, aquests dos autors, McCulloch i Pitts, generen la idea de neurona artificial en el sentit següent, és a dir, un sistema en el que tenim diverses entrades d'informació i tenim una única sortida, és a dir, una suposada entitat o màquina o concepte que ens permeti, a través de la recepció de diferents estímuls, obtenir una resposta. Val? És una primera idea que de moment serà recollida més tard, als anys 50, a través de Wiener, val? I referida a la disciplina de la cibernètica, val? Que neix als anys 50. Al mateix 50, Turing introdueix un concepte essencial per entendre què és, per comprendre què és això de la intel·ligència artificial: el test de Turing. En què consisteix? Doncs ell deia: una computadora puede ser llamada inteligente, atenció, si logra engañar a una persona haciéndole creer que és humano. Aquest és el test de Turing. És a dir, trobar una prova en la que, incomunicat amb una màquina, una persona, qualsevol de nosaltres, tingués la possibilitat d'interactuar i no siguéssim capaços de dir si estem interactuant amb una màquina o amb un humà. Si la màquina passa aquest test, aquesta màquina és intel·ligent. Ha interactuat amb nosaltres, ha utilitzat l'ambigüitat del llenguatge, ha utilitzat potser el sentit de l'humor, ha utilitzat metàfores, ha utilitzat tota una sèrie de coses que un mer computador no podrà fer mai. Si això passa, dirà Turing, com a experiment mental, si aconseguim això, aquella serà una màquina intel·ligent. Bé, el test de Kapska, que vosaltres segur que coneixeu, és el test de Turing invers, és per veure que no som una màquina. La idea és aquesta, és a dir, intentar escriure aquesta cosa que nosaltres som capaços de discriminar visualment a què posa aquí, no sempre, però de vegades ho som, i aleshores si una màquina, és a dir, un ordinador que fos capaç de tenir una visió directa sobre això, no ho podria fer. Vale. El 87 es defineix com hauria de ser aquesta intel·ligència. Hauria de tenir actituds mentals, creences, intencions, tindria capacitat d'aprendre, resol problemes, en fi, tota una sèrie de condicions de planificació, de fer generalitzacions que hauria de tenir. Val? Això m'ho salto, i això també. Però, en definitiva, quan estem parlant d'intel·ligència artificial, què ens queda per darrere el cervell? Ho assimilem ben sovint al concepte d'intel·ligència que a la nostra cultura predomina. Això de les intel·ligències múltiples és de fa 4 dies. Fins ara, els que considerem els mites de la intel·ligència eren aquests senyors d'aquí: Einstein, Newton i el mateix Hawkins, és a dir, aquells que tenen una intel·ligència lògico-matemàtica, però que a més, i això és el que no se sol dir, també tenen gairebé una consciència artística, una intuïció. Sí, només amb la capacitat lògico-matemàtica no era suficient. Però la imatge cultural que ens hem fet és aquesta. Per tant, un cervell capaç de controlar totes les variables possibles i establir, doncs, una relació matemàtica en la realitat. I aquí ens podem començar a fer preguntes. Es tracta, doncs, aquesta idea d'intel·ligència artificial, de la mitificació de la nostra idea cultural d'intel·ligència, aquesta màquina que és capaç de comprendre-ho tot. Tota referència a la intel·ligència artificial podria ser en realitat una referència circular sobre la nostra pròpia intel·ligència? És a dir, intentant crear intel·ligència artificial no estem preguntant-nos per la nostra pròpia intel·ligència, per què és aquesta intel·ligència? Seria en el fons respondre a la pregunta sobre la intel·ligència humana? I crearíem una criatura independent, és a dir, que tindria les seves pròpies intencionalitats, o seria només un reflex de nosaltres mateixos i, per tant, un discurs circular? Crearíem una màquina que, si és tan exactament igual a nosaltres, no ens aportaria res diferent que allò que nosaltres ja li hem posat. Per tant, el diàleg amb una màquina així seria bastant avorrit. Val? Però més preguntes. Si la intel·ligència és una facultat complexa i multifactorial relacionada amb propietats emergents, què és una propietat emergent? Molt ràpidament. Si imaginem que tinc aquests elements aquí, aquesta botella, aquest got i aquest rellotge i el micròfon, per separar tots ells tenen una funció, val? Una funció cadascuna. Si jo aconseguís, per arte de màgia o de ciència, unificar aquests 4 elements de tal manera que interactuessin de manera complexa entre ells, és possible que el resultat de la interacció generés una capacitat que no era predictible amb la mera suma de les parts. Això és una propietat emergent. Per tant, si la intel·ligència és una facultat multifactorial relacionada amb propietats emergents, com la consciència humana al llarg de l'evolució, és a dir, la intel·ligència era per sobreviure, i d'una intel·ligència de sobreviure, és a dir, que només pensava a omplir la panxa, va sortir la consciència humana, val? Com a propietat emergent. Doncs si percem així la cultura i la consciència com a propietats emergents, quin sentit tindria en una criatura feta per nosaltres que no ha tingut aquest recorregut evolutiu? O bé, ella mateixa, si fos intel·ligent, seria capaç de generar una cultura? Perquè la intel·ligència va relacionada amb la cultura, perquè la cultura és allò que ens dona els continguts simbòlics a partir de que ens permeten pensar, relacionar-nos els uns als altres. I, pregunta molt important, si fos així, tindria interessos similars als nostres o tindria els seus propis interessos? Que potser no arribem ni a pensar quins serien aquests interessos. Bé, algunes respostes les dona la ciència-ficció una altra vegada. Val? Aquí coneixeu Metrópolis, però sobretot m'interessa és Asimov. Val? El llibre I, Robot, i no us explicaré la història, diu una cosa molt important, les tres lleis de la robòtica. Clar, si un robot és un ésser creat per servir-nos, però que és suposadament capaç de prendre les seves pròpies decisions de manera autònoma, el primer que tindrem d'ell és por. I diu Asimov en aquesta obra, diu, no podrà ser produït cap robot que no tingui insertat en el seu cervell com a dogma absolut les tres lleis de la robòtica. En què consisteixen? Primera llei, un robot no pot fer mal a un ésser humà o per inacció permetre que un ésser humà prengui mal. Segona, un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en contradicció amb la primera llei. I tercera llei de la robòtica, un robot ha de protegir la seva pròpia existència, la seva pròpia vida, en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. Per tant, abans s'ha de morir ell que perjudicar un humà. Bé, això ens dona que pensar, i podem pensar en imatges mítiques com el famós Data, que és, no sé si coneixen Star Trek, la nova generació, però és un androide bo, val? Que segueix a pies juntilles, com diuen, les normes d'Asimov. Però també tenim a Terminator, que és l'altra cara, perquè aquest les tres lleis de la robòtica les ha trencat i esmicolat. És més, es suposa que ve del futur, on precisament aquest futur de Kevin Warwick el que fa és que el món estigui controlat per les màquines. O bé també tenim això, que no us avançaré, però que és què passa. Aquesta pel·lícula és interessantíssima, perquè es tracta del test de Turing. Aquest noi jove és portat per aquest altre, una mica més de més edat, perquè parli amb aquesta del mig, que és un androide, i vegi quina interacció tenen i si aquesta màquina és capaç d'enganyar-lo. Només us dic això. Veieu la pel·lícula perquè té un contingut filosòfic important, no? I aquí tenim una obra magnífica. Això sí que no em puc estar de posar-ho perquè té molta relació amb el que vull dir aquí. És el final de Blade Runner, és a dir, l'obra de cinema. Val? Bueno, quan el YouTube comença així, malo, malo. Què és el que m'interessa destacar d'aquesta obra? 5 cèntims, sense fer spoilers. Els replicantes, els androides que surten a Blade Runner, estan prefabricats per una empresa en la que funciona una cosa que funciona amb aquest estri, i possiblement amb aquest i amb qualsevol electrodomèstic que tenen vostès a casa, l'obsolescència programada. És a dir, els estris tècnics es creen ja deliberadament amb una data de caducitat. Això passa amb les rentadores? Suposadament no, eh? Són molt mal pensats. Passa amb els ordinadors, passa amb qualsevol estri. Val? Però clar, és que aquí el que ens proposen és que hi ha éssers que són intel·ligents, que són capaços de tenir emocions, però que a més estan programats per morir-se en un determinat moment. I que si acaben sent independents, són caçats i aniquilats. Com que el YouTube no es brindarà la magnífica oportunitat de reviure el discurs d'aquest androide quan arriba el moment de la seva mort. Val? Quan ell recorda, passa revista la seva vida, i pensa en els seus records i diu, aquests records es perdran com està plovent a bots i barrals, i diu, aquests records es perdran com llàgrimes a la pluja. És a dir, m'esfumaré, desapareixeré, deixaré de viure. Clar, ens estem projectant a nosaltres mateixos amb ell, però fixeu-vos en la crueltat que suposa crear un ésser capaç de tenir aquestes emocions i al mateix temps crear-lo com un ésser que ha de morir predestinadament quan hagi gastat la seva capacitat de ser usat per nosaltres. Bé, això ens posa en aquestes preguntes. Com hauríem de tractar un ésser intel·ligent artificial? I la pregunta és, igual que tractem a les persones no humanes, quines són les persones no humanes? Per exemple, els dofins, els elefants, els ximpancers, els goril·les, els bonobos, ja comencen a ser considerats persones. Per tant, persones que vol dir que són capaços de viure la seva vida de manera autònoma, de tenir sentiments, de ser intel·ligents, però que no pertanyen a la nostra espècie, però no per això deixen de ser persones. O potser com ens tractem entre nosaltres. És a dir, així tractem a les persones no humanes, val? I així ens tractem a nosaltres mateixos. Per tant, què farem en una criatura que hem creat específicament per ser un robot, és a dir, un esclau? De vegades veiem la creació d'intel·ligència artificial com la projecció d'uns monstres que ens tiranitzaran, quan en realitat potser el que acabarem fent és generar éssers sensibles que seran tiranitzats per nosaltres. És una opció. Val? I com deia el bo de Kant, a la fonamentació de la metafísica dels costums, tot ésser racional, no només un humà, sinó tot ésser racional, pel mer fet de ser un ésser que autònom, és a dir, que es dona a si mateix els seus propis fins, troba en aquesta autonomia el fonament de la seva dignitat. Per tant, en el món, deia, hi ha coses que tenen valor i coses que tenen preu. Hi ha coses que només tenen valor i hi ha coses que a més de valor tenen preu. Qualsevol d'aquests estris té valor, però té un preu i es pot intercanviar. Però deia, allò que té valor en si mateix, allò té dignitat, no té preu, no pot tenir preu. I el que té dignitat és allò que val per si mateix, que és un fi en si mateix. És a dir, tota criatura racional, és a dir, tota criatura capaç de decidir per si mateixa quina vol ser la seva vida, com vol viure, de quina manera, a través de quins valors i crear el seu propi projecte de vida. Bé, per acabar, ja estem arribant al final, algunes opinions d'alguns grans serveis tecnològics sobre això de la intel·ligència artificial. Els he posat aquesta vinyeta, no sé si se'n recorden de la sèrie Els Supersònics, jo la veia quan era petit, però era un món on hi havia una xarxa robòtica i el senyor, el pare de família, la seva feina era apretar botons només, però bueno, això fa la gràcia. Bé, aquí tenim a Elon Musk, cofundador de la companyia PayPal i a més de Tesla, la important companyia Tesla. Ell diu, amb la intel·ligència artificial estem invocant el dimoni. No? Veureu com hi ha molta diversitat, però més o menys hi ha una certa coincidència. Aquest senyor Neil deGrasse Tyson, astrònom i divulgador científic, diu, ens sembla que és suficient que no programem emocions en els robots perquè no tema que conquereixin el món, perquè no es rebel·lin. Aquí està una de les claus. Perquè si no hem vist la imatge final de Blade Runner, però si la recorden, aquell ésser està patint, té emocions, té por a la mort. I no només té por a la mort, sinó és un ésser que s'ha fugat d'una colònia perquè vol ser lliure, perquè vol deixar de patir. Per tant, té emocions. Juntar intel·ligència amb emocions, aleshores sí que és crear intel·ligència artificial. Només una màquina que sigui capaç de computar no és intel·ligent. No? És com aquest ordinador o una calculadora. I en això té raó. És a dir, si juntem les dues coses, aquí tenim un camp que potser ens fa por, però és una incertesa absoluta. No sabem què pot passar. Aquest senyor que no necessita presentació, que últimament està molt negatiu, diu, el desenvolupament de la intel·ligència artificial completa, és a dir, la segona, assimilable a la humana, pot significar el fi de la raça humana. Dramàtic. Aquí tenim a Steve Wozniak, que és un enginyer i un inventor, diu, si construïm aquests dispositius perquè s'encarreguin de tot per nosaltres, amb el temps pensaran més ràpid que nosaltres i es desfaran dels lents éssers humans per executar de manera més eficient les tasques de les empreses. Aquí per darrere veig la imatge que ens presenta Hegel de l'amo i l'esclau. L'esclau treballa per l'amo, l'amo es torna un sapastre, ja no sap fer res i l'esclau ho sap fer tot. I finalment qui acaba sent dependent de l'esclau és l'amo. Bé, també tenim el Max Tegmark, que és cosmòleg, professor en el MIT i a més director de l'Institut de Qüestions Fonamentals. Diu: per una banda, podríem potencialment solucionar la majoria dels nostres problemes, fins i tot la mortalitat. Però si ens traspassem la intel·ligència, l'anem replicant. Per altra, podem destruir la vida tal com la coneixem i tot el que ens importa. El que dèiem. Però de què depèn això? De què depèn? En el fons, depèn de nosaltres. De què decidim fer o que no permetem que es faci. Val? En raó de què? Amb quin objectiu? Per beneficiar a qui? Tampoc necessita presentació aquest altre Bill Gates, no? I diu, atenció, ho diu ell, que ell digui això ja té narices, no? Diu, primer les màquines faran molta feina per nosaltres sense ser superintel·ligents. Algunes dècades després d'això, la intel·ligència serà suficientment forta com per ser una preocupació. Què diu Justin Kessel, no? Que és investigadora en intel·ligència artificial, òbviament, és part. No? Diu, si vol evitar la revolució robot, esperi 20 minuts fins que es quedi sense energia i aquesta serà la seva fi. Una banalització espectacular. Perquè clar, si considerem que els robots són realment intel·ligents, es suposa que trobaran la manera d'autoreproduir les seves fonts d'energia. Que no estan lligats a un endoll que podrem treure, per favor. I aquest conegudíssim Michio Kaku, divulgador, físic teòric, però sobretot divulgador, diu, seran perillosos, és possible, però jo suggereixo que instal·lem un xip en els seus serveis perquè quan tinguin passaments assassins es desconnectin. Les tres lleis de la robòtica. És a dir, tu seràs lliure, seràs el que vulguis, però a la que et giris contra un humà, pxut, moriràs directament, et desconnectaràs. Bé, voldria acabar amb aquesta vinyeta que ens posa aquell mirall al davant, no? Que deia abans. Consideramos normal que haya asesinatos selectivos. Nos parece natural que la humanidad esté dividida en dos bandos o más. Nos gastamos en violencia armamentista bastante más que en escuelas y hospitales. En pocas palabras, ¿usted cree que hay vida inteligente en este planeta? I ens estem plantejant de crear-ne altra. Bé, i vostès què en pensen? I amb això ja acabo puntual. Gràcies.
Fa uns 25 o 30 anys feien una sèrie que se'n deia El cotxe fantàstico. Com es definiria aquell tipus d'intel·ligència i si seria possible aconseguir-ho avui dia?
A veure, El cotxe fantàstico és un dels mites, no? De la ciència-ficció en té diversos, però aquest és un. De moment El cotxe fantàstic, si recordem, ja el tenim en forma primitiva, que és aquest prototip de Google, no? Que és un cotxe intel·ligent. Però clar, El cotxe fantàstico seria una barreja entre la 1 i la 2, perquè recordeu que el Michael Knight parlava amb el cotxe i deliberaven. I el cotxe a vegades tenia la iniciativa. Clar, per tant, no és simplement el nivell 1, és el nivell 2 que integra el nivell 1. Per tant, aquí seria una intel·ligència artificial de nivell 2, per tant, capaç de ser assimilable a la humana. I ahí encara ens queda una mica de feina per fer.
Aviam, ara, darrere d'això, estic pensant de les moltes vegades que surt als diaris i llegim el Silicon Valley. Sí. Aviam, totes aquestes grans idees i aquest futur, quina part té aquest món que hi ha instal·lat en aquest desert d'Estats Units?
Bueno, aquí hi ha una part de potencialitats reals, i allà, i no només allà, sinó en moltes universitats com a l'MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts o la UCLA a Califòrnia, que allà tenim doncs, centres on es concentra intel·ligència per desenvolupar nous procediments o noves matèries o nous, invents, no? Sí. Però també hi ha una altra cara. Quan es parlem d'empreses privades de Silicon Valley, de vegades podem sospitar coses. Perquè quan una empresa, per exemple, una empresa de biotecnologia, anuncia a la premsa la consecució d'una determinada fita, que no vol dir que no estigui en camí d'aconseguir-la, però que la presenta a la premsa, atenció, no a la premsa especialitzada, o sí, a la premsa especialitzada, però clar, cap periodista es llegeix l'article de Nature, consulta a un especialista i li diu quatre coses. El titular, quan aquest titular diu la gran promesa de l'empresa Biotech no sé quantos per curar determinat forma de tumor, immediatament què fan les accions d'aquella empresa? Es disparen. Vol dir que no realment hi ha una recerca? Ja, segurament sí. Però també és una empresa privada amb una junta d'accionistes que el que volen és recuperar i incrementar les inversions. Per tant, sí que hi ha treballs efectius i que sí que hi ha elements, no només a Silicon Valley, sinó a moltes altres bandes, però de vegades també entra el sistema de fer-se autobombo, no? O aprofitant, és a dir, no mentint, però sí distorsionant una mica i fent un zoom molt gran sobre una cosa que potser de moment és molt petita. I en alguns casos és bastant immoral, perquè genera falses esperances a vegades. La cura contra no sé quina malaltia, la gent que la pateix dirà, ostres, ja no, potser queden 10 anys encara. Però clar, aquella empresa rep, compren accions i inverteixen.
Sí, hola. Me sembla que ha quedat molt clar que les màquines no poden pensar.
De moment no.
Ni de moment, ni crec que en el futur. Ni tenen sentiments, evidentment, no? Llavors, el problema de que ens puguin agredir és que no poden ser, no, ens poden, si les utilitzem nosaltres com a arma, podran agredir, però perquè nosaltres estem al darrere.
Exacte.
Vull dir, no és que siguin dolentes les màquines. Si robotitzem una fàbrica i una bona quantitat d'obrers es queden sense feina, la robòtica no és la dolenta, són els que estan al damunt que no han sabut fer o no han volgut fer. Les màquines no pensen, és com jugar una partida d'escatx amb un ordinador, és possible que en guanyi, perquè com que no té sentiments, no es distreu. I jo sí que em distrec. Però no arribarà mai, sempre serà més un humà que una màquina, penso, no sé si equivocadament.
A veure, diverses coses aquí interessants. Si no s'arribarà a fer, jo no m'atreveria a dir que no, però sí que és veritat que encara estem lluny. El que és important és reflexionar sobre això per posar-nos un mirall davant. I si estem pensant en crear intel·ligència artificial i ens estem tractant entre nosaltres així, val? Potser és que primer ens mirem nosaltres què estem fent a nosaltres mateixos o amb altres éssers intel·ligents que ja existeixen. Però descartar-ho absolutament, jo cada vegada descartaria menys coses. El que potser sí que queda bastant de temps perquè això sigui possible. Però hi ha un moment en què el desenvolupament de determinades tecnologies posades en interacció unes amb les altres generen uns potencials que encara no ens podem imaginar. Vol dir que jo estic segur que això es produirà? No estic segur que acabi havent-hi real intel·ligència artificial, però que és una possibilitat, que podria arribar a ser. Però dit això, hi ha una altra reflexió molt interessant, i és que l'interès bàsicament per generar noves tecnologies és des dels inicis dels temps en el capitalisme incrementar els beneficis a través de la reducció de la mà d'obra. I això ja va generar rebel·lions, no revolucions, rebel·lions com la dels ludites. Ned Ludd, suposat mític obrer, que un dia es va aixecar de mala lluna i va dir, mira, m'han fet fora, doncs ara reuneixo els meus amics de la taverna, agafem unes destrals i anem a trencar els telars. I des d'aleshores els ludites es consideren els antitecnologia. Però clar, la tecnologia, com bé dius, no és ni bona ni dolenta, com deia Kranzberg, però no és neutral, depèn de com l'utilitzem. Aleshores, aquesta tecnologia destinada a crear robots està destinada, literalment, si anem a l'etimologia del terme, a crear esclaus. Que treballin per qui? Per nosaltres com a societat? O que treballin per algú que posseix els mitjans de producció i faci fora la gent? En el reportatge del principi es plantejaven una mica les dues opcions, perquè aquesta tecnologia pot incrementar molt més les desigualtats quan ja no siguin necessaris els humans per treballar, pràcticament. Que una fàbrica on abans treballaven 300 persones sigui suficient que hi hagin dues o una. Clar, això genera desigualtat. I a qui beneficia? A un o a la junta d'accionistes. En canvi, aquella mateixa tecnologia col·lectivitzada, en el sentit de pròpiament de Marx, de possessió dels mitjans de producció, al servei de la comunitat, a lo millor la podríem dirigir cap a altres fins. Però això de què depèn? No depèn de la màquina, depèn de nosaltres. És obvi que la màquina es crea amb una intenció. També tinguem-ho present. La màquina de vapor es crea amb la intenció de generar rendiments. Igual que l'ordinador es crea per incloure'l en els processos industrials i per vendre'l com a objecte de consum. Però també el mateix estri facilita altres coses a la vida. Val? És a dir, en aquesta interacció hem de decidir com volem fer servir els ordinadors, per què, com volem viure, per exemple, el transport. Volem transport privat o públic? Què volem? Clar, és que això a l'últim moment hi ha una decisió humana. I una decisió humana que a més hauria de ser col·lectiva. Per tant, hauria de ser possible establir determinats processos de democratització sobre les decisions tecnocientífiques, que encara està per fer. Parlem de sobirania alimentària, parlem de sobirania energètica, però no parlem de sobirania tecnològica pròpiament dita. I aquesta és fonamental.
Senyor Cano, jo volia fer una observació referent a el que dèiem d'una fàbrica, a l'automatisme, el reduir el personal al mínim possible empleant robots, però ens n'oblidem d'una cosa. Què produeix aquesta fàbrica i per qui ho produeix? Qui seran els que consumiran allò que fabrica aquella fàbrica? Hem de tenir molt present això també. Vol dir que el que estem parlant és d'un canvi de societat, no d'un desequilibri total de societat, perquè els que no puguin treballar i no puguin menjar es moriran.
No poden comprar més.
Exactament. I llavors per què servirà la fàbrica?
Fa pocs dies llegia un article del professor Vicenç Navarro que deia: no és cert que el 99, que l'1% estigui dominant o el 99%. Sabeu la frase, no? L'1% i el 99%. No és cert. Diu, hi ha entre un 20 i un 30% que viu molt bé si l'1% manté el seu poder. Per tant, estem parlant de menys, no? I quin és l'objectiu de que l'1% i el 30% visquin bé? Doncs que siguin ells qui puguin consumir. Però això està basat en una absurditat. És pensar que un sistema econòmic pot funcionar només amb una part de la població. Per tant, això és contradictori. Potser, i aquí és on té tota la raó, el que hem de començar és a pensar d'una altra manera i a canviar les relacions productives, a canviar les fonts bàsiques del que considerem riquesa, del que considerem benestar, perquè tal com ho tenim plantejat ara ens porta, per una banda, al caos social i per una altra al col·lapse ambiental. I no ens beneficia majoritàriament. Beneficia a un 31% de la població, però que resisteix molt a canviar aquest sistema. Però una complexitat que veig aquí encara més gran és que aquest canvi no és polític, no és econòmic, no és jurídic, és cultural. És a dir, és el canvi que ens porta a pensar que ser ric no és tenir una gruixuda compte bancària, sinó és a tenir més relacions socials, més amics, més cultura, més realització com a ésser humà i altres coses molt més importants. Òbviament, òbviament, tenir les necessitats bàsiques cobertes. No es tracta d'altra cosa. Però la riquesa és una altra cosa, ja. Quin sentit té? Sobretot aquestes persones, a partir d'un determinat número d'ingressos, quin sentit té? Si comencem a plantejar-nos això, comencem a plantejar-nos un canvi de cultura, que és molt més important, perquè a través del canvi de cultura vindrà el canvi polític, el canvi social, el canvi econòmic. Gràcies.